Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un cop més, Pedro Sánchez s'ha tret un conill de la xistera, en aquest cas per treure's responsabilitat sobre com actuar davant l'OPA de la BBVA al Sabadell. Bona tarda, sóc la Mar Puerto i és que el president del govern central ha descol·locat el poder econòmic i ha sorprès els analistes polítics. Ho ha fet convocant des d'avui un insòlid referèndum ciutadà com abans de portar al Consell de Ministres si es tramita o no la fusió entre les dues entitats bancàries. Aquest dimarts et vull explicar com raonen i valoren analistes econòmics i polítics aquesta acció de Sánchez. Es tractaria de trobar una excusa per reforçar la seva possible decisió contra l'OPA. Aquest pas endavant del president del govern és un precedent preocupant. Yolanda Canales, bona tarda, tens les respostes.
Els experts que hem consultat, com a mínim, consideren que es tracta d'un moviment estrany perquè no s'ha fet una consulta d'aquest tipus en altres decisions d'importància, com per exemple l'entrada de la CEPI del sector públic a Telefònica. I en tot cas, el professor d'Economia de la Universitat San Pablo CEU, Rafael Pampillón, considera que són els accionistes, en última instància, els que han de decidir si prospera o no l'OPA. Sí, pot haver dubtes sobre la competència, però per això diu la Comissió Nacional del Mercat de la Competència ja va emetre el seu informe favorable, tot i que va posar condicions, i recorda també que es necessiten ara empreses fortes i globals. Però Pampillón insisteix en el primer, perquè després de l'apagada o després dels problemes d'aquests dies amb els trens, el govern podria consultar sobre la privatització d'aquestes empreses.
Hay temas que se podrían haber consultado a la ciudadanía, ¿no? O sea, pues si hay problemas en Renfe, podría consultar una mayor privatización de la empresa, ¿no? O Red Eléctrica, ¿no? Si hay apagones, podría consultar si Red Eléctrica, que es una empresa controlada por el sector público, controlada por el gobierno, si Red Eléctrica podría ser una situación de empresa privada, ¿no?
Pampillón considera que així, endarrerint aquesta decisió, el govern està picant l'ullet a Junts i a Catalunya, on poden aconseguir un bon grapat de vots. Per la seva banda, la politòloga Astrid Barrio troba la decisió sorprenent. Un cop donats tots els passos, toca al govern donar la seva opinió i, si cal, posar condicions addicionals. El problema, diu, és que no vol decidir i si ja té una decisió presa vol reforçar la seva decisió, però tot plegat ho troba anòmal.
Recordemos que el gobierno también puede establecer condiciones adicionales y por tanto puede favorecer o dificultar la operación. Pero aparentemente pues no tiene una decisión tomada o si la tiene tomada necesita más aval para tratar de incrementar la legitimidad, cosa que resulta bastante anómalo.
Per Barrio, el problema de base és que Pedro Sánchez està molt condicionat a l'hora de governar i si continua en el càrrec és simplement perquè no hi ha possibilitat d'una alternativa i mentrestant, diu, va llançant jocs d'artifici com aquest per desviar l'atenció sobre altres qüestions que són fonamentals, com per exemple que a hores d'ara encara no hi hagi pressupostos.
I la pregunta que avui es fa a molta gent és com serà la inusual consulta pública que ha posat en marxa Pedro Sánchez per decidir el futur de l'OPA del BBVA al Sabadell. Mario Quero, bona tarda. La pregunta que avui es fa a molta gent és com serà la inusual consulta pública que ha posat en marxa Pedro Sánchez per decidir el futur de l'OPA del BBVA al Sabadell. Mario Quero, bona tarda.
Bona tarda, Mar.
És habitual?
Bueno, lo primer que hem de dir és que la consulta és un procés que poden utilitzar els ministeris per conèixer l'opinió de la ciutadania o les organitzacions del nostre país. Però no és habitual que en una OPA o en un procés de fusió d'empreses es produeix això. Només es sol reservar més per qüestions legislatives.
I qui pot participar en la consulta pública?
Bueno, doncs poden participar ciutadans, associacions o organitzacions que ho considerin adient. Si més lluny no anem, en el procés de valoració de la CNMC que va donar el vistiplau, 79 organitzacions d'empreses, sindicats o cambres de comerç van voler donar la seva opinió, van voler que la CNMC tingués en compte la seva opinió, però no van tenir aquest èxit.
I són vinculants les valoracions?
No. Les al·legacions presentades seran secretes, lo primer, i no són vinculants, encara que formen part d'aquest ventall d'opinions que té el govern al seu abast per prendre la decisió final, clar.
Doncs, Mario, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a tu, Marc.
I ara donem pas a la informació de serveis. Pel que fa al temps, el cel estarà entre mig i molt ennuvolat, localment cobert a la meitat nord i meitat est, i mig o poc ennuvolat a la resta. Al final del dia és cert que la nuvolositat minvarà en general. Fins ara al migdia, això sí, s'esperen precipitacions a punts del litoral del nord del litoral i prelitoral central i també al sud de la Costa Brava, que és probable que siguin de forta intensitat durant la tarda. Els ruixats aniran acompanyats de tempesta i localment de calamarsa o de pedra petita. La temperatura màxima està en descens entre lleuger i moderat a la meitat nord i entre moderat i acusat a la meitat sud. En aquests moments tenim a Barcelona 18 graus, 14 a Girona, 18 a Tarragona, 18 també a Lleida i 14 a Andorra la Vella. I com està l'estat del trànsit a hores d'ara? Li preguntem a la Sílvia Adelamo. Sílvia, bona tarda.
Bona tarda de nou des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments els principals punts de lentitud estan localitzats als accessos sud, on tenim un accident a la 2, a Cornellà, entre Cornellà i Sant Joan d'Espí, cap a Barcelona, un carril tallat i 2 quilòmetres de circulació lenta. Compte perquè en aquesta mateixa avaria a Castellbisbal hi ha un camí al voral en sentit Lleida i això pot dificultar una mica la circulació. I als accessos nord hem de destacar tot just a 3 quilòmetres a la P7 a Barberà en sentit Girona. Pel que fa a la ronda del litoral, hem de dir que encara hi han posat lentitud en ambdós sentits de la marxa. Molt bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I ara et continuo explicant que la rebaixa de la jornada laboral de 40 a 37 hores i mitja ja ha rebut l'aprovació del Consell de Ministres, però queda pendent el vistiplau definitiu del Congrés dels Diputats. Tot fa preveure que no serà un tràmit fàcil per la postura contrària del PP i l'esmena a la totalitat que presentarà Junts. Estem davant d'una reforma que era un dels objectius de la ministra de Treball, Yolanda Díaz, per aquesta legislatura i formava part de l'acord de govern entre PSOE i Sumar. Treball calcula que aquesta mesura beneficiarà a prop de 12 milions de treballadors. Sergi Tor, bona tarda.
Hola, bona tarda, Mar.
Quin impacte tindria realment en els treballadors i quins seran els sectors productius més afectats?
Bé, sobretot l'impacte afectaria al petit comerç, a l'hostaleria i també a les empreses de menys de 10 treballadors. Segons Pimec, hi hauria una pèrdua de la competitivitat per una equació molt clara. Si significa en aquest cas la pèrdua de 2 hores i mitja setmanals per part del treballador, aquestes 2 hores i mitja s'hauran de compensar via 2 sistemes, o bé hores extra o bé incrementant la plantilla. L'activitat és propietària d'una floristeria a la ciutat de Lleida i considera que la reducció de la jornada laboral la perjudicarà. Explica els motius.
Nosaltres en principi hem de pensar que no anirà bé, perquè al contrari, hi ha les grans empreses que estan donant un horari llarguíssim a tothom i el petit comerciant, que ja estem prou matxacat, no ens poden matxacar traient hores a la gent perquè el que s'ha d'estar és portes obertes perquè la gent pugui vindre, mirar i pugui comprar. Com menys hores, menys possibilitat. Avui dia estem perjudicats ara i encara ens sortiríem més perquè el gran comerciant obre 24 hores, vull dir, i nosaltres si ens reduïssin les hores aquestes o s'han de compensar el treballador, doncs encara hi sortirem perdent.
Aquests són els arguments del petit comerç, de la propietària d'una floristeria. Però ara busquem l'altra cara, els treballadors. D'un sector també clau amb el tema laboral com és l'hostaleria, on ja habitualment sempre supera aquest límit d'hores setmanals, quan són de 40. Quan ara rebaixi a 37 hores i mitja i finalment hi ha l'aprovació parlamentària, encara hi haurà una superació superior. Pepita exposa que amb la temporada d'estiu sempre els horaris s'amplien. La treballadora parla de la seva situació i pronostica que recuperarà les hores de més, creu que amb jornades lliures.
Bueno, bé, però el que passa és que nosaltres estem a l'hostaleria i no crec que les complim les 37 hores i mitja, perquè l'hostaleria ara ve la campanya d'estiu i són moltes hores. Vull dir, no crec que les complim les 37 hores i mitja. Jo crec que pagar hores extres, no. Suposo que ens donaran mig dia més de festa o alguna cosa així.
Maria, treballadora d'un bar, encara considera que pot haver-hi el canvi i afirma de que potser quan s'aprovi aquesta llei tindrà un increment de les hores extra.
Pues per altres sectors molt bé, per el nostre, com ha dit la companya, bastant malament, no ho complirem o ens ho pagaran amb hores extra i acabarem fent les 40 hores igual. Clar, ara que ve el bon temps, terrassa, se mou molt, bueno, la gent surt al carrer, vull dir, tu saps a l'hora que entres i poques vegades saps a l'hora que surts, que ja és una cosa que, bueno, ja se sap a l'hostaleria. Però, bueno, mentre ho paguin, cap problema. Si te queda el mateix sou amb 37 hores i mitja que amb 40 i te paguen les hores extra, acabes traient més diners.
Si el sou és el mateix, no hi haurà reducció de salari, segons aquesta proposta aprovada aquest matí pel Consell de Ministres. Des de PIMEC, la patronal que aglutini la petita i mitjana empresa a Catalunya, la crítica per la decisió del govern central se centra sempre en dos aspectes. La unilateralitat del govern sense cap mena de consens i la falta d'un estudi de les conseqüències d'aquesta mesura. Antoni Canyeta, president de PIMEC, en una jornada sobre aquest impacte de la reducció laboral, explicava la pèrdua de la competitivitat de les empreses amb aquesta mesura.
Nos hablaba de la intensidad de la mano de obra y nos decía, cuando tengo más del 90% en mano de obra y esto tiene un impacto de prácticamente el 7% en costes salariales, cuando los márgenes del sector, que normalmente es intensivo en mano de obra, que es por volumen, tiene márgenes del 5%, es que cerramos las empresas.
Ara pendència, per tant, de la tramitació parlamentària, del posicionament en dels partits i de la posterior votació al Congrés dels Diputats per la seva aprovació o no. Recordem que la intenció de Sumar és que entri en vigor aquesta llei de reducció laboral com abans del 31 de desembre.
Gràcies, Sergi. I ara t'explico què és l'espondilitis anquilosant, una malaltia inflamatòria crònica que afecta principalment la columna vertebral, tot i que pot estendre's també a altres articulacions, com per exemple, els malucs, els genolls i els turmells. Es caracteritza per provocar dolor persistent, rigidesa i, amb el temps, una pèrdua de mobilitat a causa de la fusió progressiva de les vèrtebres. Tot i la seva baixa prevalença, l'impacte que genera en la qualitat de vida és molt elevat. Les persones que la pateixen sovint han d'afrontar intervencions quirúrgiques complexes i adaptar les seves activitats diàries. Ara bé, malgrat les limitacions físiques, moltes persones afectades troben en l'activitat física adaptada un recurs essencial per mantenir la funcionalitat i l'estat d'ànim. Conèixer la malaltia, comptar amb un diagnòstic precoç i accedir a un seguiment mèdic especialitzat és clau per frenar-ne la progressió i, en aquesta línia, la Societat Espanyola de Columna Vertebral alerta que el dolor lumbar prolongat i sense una causa en una persona jove és un motiu ja de sospita davant la possibilitat de patir espondilitis anquilosant. El president d'aquesta associació, el doctor Luis Álvarez, està darrere COPE Catalunya i Andorra amb la Yolanda Bernal.
I el que diu el doctor Luis Álvarez és que hem d'estar molt atents a qualsevol símptoma que ens pugui fer sospitar, i un d'aquests símptomes és la lumbàlgia, que és un dolor a la part baixa de l'esquena, que és molt habitual, però que podria ser la primera pista de que alguna cosa està passant, si és un dolor que es manté en el temps, fins i tot quan descansem. Acostuma a ser un primer símptoma que es manifesta en persones joves i sovint no se li dona massa importància.
Lo que hace sospechar es un dolor insidioso que, a diferencia de la mayoría de los dolores de espalda mecánicos, que suelen ser por alteraciones musculares, se produce muchas veces también en el reposo. Es muy frecuente que los pacientes tengan dolor por la noche, les estén muy incómodos a la hora de poder movilizarse y, sobre todo, tienen una sensación de rigidez, especialmente a primera hora de la mañana.
És una malaltia que pot tenir un component hereditari. És possible que hi hagi algun antecedent a la família, però no sempre és així. La malaltia comença en una edat molt primerenca, a partir dels 20 anys o fins i tot abans, però el diagnòstic no és fàcil ni ràpid, doncs perquè els símptomes poden ser confusos o passen desapercebuts. Per això, encara que la malaltia comenci en la joventut, es pot diagnosticar en l'edat adulta.
Si no hacemos caso muchas veces a lo que es la propia historia clínica que cuenta el paciente, de esa sensación matutina, esa rigidez, esa pequeña falta de movilidad, puede ser considerada como una lumbalgia normal por problemas musculares, por problemas de falta de tono muscular, y no llegarse a un diagnóstico adecuado. Entonces, pasa desapercibido en muchos casos porque no cursan con mucha rigidez ni mucho dolor.
Hi ha tractaments per aliviar el dolor i també la inflamació. En això s'ha avançat molt, sobretot en tractaments biològics. Intentar mantenir una bona postura, fer exercici, també forma part de la teràpia, però insistim en que és una malaltia crònica que condiciona tots els àmbits de la vida diària, la vida social, la feina. Es calcula que 6 de cada 10 malalts han hagut de deixar de treballar o hi falten sovint perquè tenen brots de la malaltia, brots de dolor.
I tenim amb nosaltres precisament una persona que ho pateix, el José María Alonso, que és un afectat d'espondilitis. Li van diagnosticar quan tenia 40 anys i ara en té 60. José María, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cuando leemos o escuchamos espondilitis anquilosante, muchos de nosotros nos quedamos un poco sorprendidos porque no sabemos bien bien qué es. Fuerte dolor lumbar, pero se queda muy corto si solo decimos eso, ¿no?
Efectivamente, yo la primera vez cuando me dijo el médico tienes una espondilitis anquilosante, yo me quedé sorprendidísimo diciendo qué está diciendo este señor, después de haber estado como cerca de 20 años yendo de médico en médico sin saber qué era. Cuando me dice eso y dice o te lo tomas muy en serio o acabas en una silla de ruedas, pues más todavía. Es decir, yo a mis 40 años, pues con niños, con toda la vida por delante, pues te quedas, vamos, muy sorprendido.
¿Cuáles fueron los síntomas que tuviste en un principio para acudir al médico?
Bueno, yo desde muy joven, yo desde ya cuando era muy pequeño, tenía unos dolores en las rodillas que no me podía ni levantar. A mí me decían que lo que no quería era ir al colegio, y es que lo que me pasaba es que en cuanto me levantaba los dolores de rodilla eran insoportables. Luego ya más adelante fue de estar de pie a los mis 20 años, que fui yo creo que por segunda vez al médico, porque mientras tanto, pues bueno, eres joven y todo pues te lo achacan a que es el crecimiento, estos dolores son los normales, bueno, pues por lo que suele pasar, ¿no? Y a los 20 años, bueno, pues yo de estar en trabajo que estaba de pie, se me hinchaban los pies. Se me hinchaban a lo bestia, es decir, no podía estar de pie. Fui al médico y nada, pues me dijo que a qué iba, si a por la baja. Me marché y no quise saber nada más, me cambié de trabajo.
Claro.
No tuve nada que hacer, es decir, si a un señor, un médico, tú vas, entras por la puerta y lo que te dices es que quiere pedir esa por la baja, pues no quise saber nada. Y cambié a un trabajo, pues que fue ser taxista, ahí pues compaginaba el estar de pie con estar sentado, pero mis dolores en la columna vertebral fueron bestiales. Tan bestiales que efectivamente ya a los 40 años fue cuando me lo diagnostican. Y efectivamente fue cuando entré por un médico en la puerta, nada más entrar por la puerta, me dice, usted tiene espondilitis. Y claro, pues eso te deja sorprendidísimo, ¿no? Y sí, efectivamente, me hicieron las pruebas correspondientes y efectivamente, sí, así fue.
¿Y en este momento cómo estás, José María?
Bueno, pues en este momento yo a mis 50 años, pasé 10 años desde que se me diagnostica hasta que ya vieron los médicos que yo no podía seguir trabajando, pues a los 50 y pocos años a mí me jubilan, porque era imposible, yo no podía compaginar el trabajo con mi enfermedad, y me jubilan, y bueno, pues ahora yo ahora mismo pues estoy 4 días a la semana haciendo una rehabilitación continuada. Es decir, esta rehabilitación continuada se ha demostrado que junto con la medicación que nos ponen, es lo mejor que podemos hacer en el espondilítico.
¿Puedes caminar en estos momentos?
Sí, en este momento sí. No he acabado en una silla de ruedas. Me lo tomé muy en serio.
¿Y cómo es tu día a día? ¿Qué es lo que notas? ¿A la hora de levantarte, bueno, pues, te sigue pasando eso que comentabas de pequeño?
Sí,
¿se ha agravado mucho más?
Ahora mismo te digo, si la rigidez... Yo tengo una rigidez continuada. Yo, es decir, cuando tú veas a una persona, como decimos nosotros, echa para adelante, es decir, desde lo que es la cadera, la cabeza hacia adelante, cuando veas a una persona así, ese va a saber que es espondilítico. Tú te acercas un día y te lo preguntas, oye, ¿eres espondilítico? Y con una sonrisa te dirá, sí, sí, soy espondilítico. Es decir, que lo tomamos ya con un dolor crónico total y convivimos con él.
Ya.
Eso es un dolor que no se nos va a quitar. Podemos tener nuestros, como decimos, nosotros altibajos, nuestros altibajos, ¿no?
Claro.
Pero vamos, el dolor crónico le tenemos total.
Por lo que veo, José María, te lo tomas con mucho humor, ¿no? Y da gusto realmente escucharte, ¿no? Aún pese a tu enfermedad y a tu condición en el día a día, ¿no? De tener estas dificultades, te noto con ánimo, ¿no? Y con ganas de seguir en el día a día, ¿no?
Efectivamente, es lo que te digo, que yo antes de que me jubilaran y nada más que pues trabajar, pensar una vez que tenías que sacar a tu familia a trabajar, pues una vez que te jubilan ya piensas de otra manera y piensas más en ti. ¿En qué? Pues en tu enfermedad, en que tú tienes que salir adelante, que ya tienes tú efectivamente, tú, lo que tu familia ya empieza a crecer y ya van teniendo trabajo, pues ya lo vas viendo de otra manera, ¿no? Pero como cuando te toca y eres 30, 40 años, la primera vez te hunden. Te hunden porque tú ves que tienes unos niños pequeños, ves que vas a hacer, que no puedes trabajar, que tus compañeros de trabajo te dicen que eres un vago, y es que no es así. Es decir, no, es que te pueden poner en otro puesto de trabajo, pero ¿en cuál? Si en el que te pongan no puedes estar. ¿Estás sentado? Estás mal. ¿Estás de pie? Estás mal. No puedes estar en un trabajo en concreto. No, se ha visto que no lo podemos, y sobre todo cuando ya lleva acumulado. Hoy en día, efectivamente, con la medicación que se nos pone, que es bastante aceptable, porque como has dicho también, se nos dan problemas en los ojos, también problemas en los riñones. Es decir, yo muchas veces cuando voy al médico le digo, oye, mira, que me ha salido esto. Dice, ya sabes que esto es de la espondilitis. Es decir, que tenemos una cantidad de enfermedades luego que van acompañadas con la espondilitis impresionantes. Pero bueno, nos lo tomamos, como tú bien dices, con buena cara, para que dices, bueno, como ya sé que me va a tocar, pues vamos a ver cómo salimos de ella, que es lo importante.
Además, como tú dices, es una enfermedad de por vida ya, ¿no? Así que sí. Tratamiento imagino que debe seguir, pero es eso, ¿no? Que cada vez se le suman más cosas, más ingredientes a la enfermedad,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente. No, hay muchos ingredientes que están junto con la enfermedad, y sobre todo, ya te digo, en esta enfermedad que se va avanzando bastante, ¿eh? Desde yo cuando empecé, ahora mismo, es decir, la medicación ha influenciado muchísimo, y sobre todo también los fisios, con nosotros nos ayudan muchísimo en hacer una serie de ejercicios. No vamos a ir por una paralimpiada, pero sí unos ejercicios muy acorde a nosotros, y nos vienen muy bien.
Muchas gracias y que vaya muy bien.
Gracias a vosotros, de verdad, y ha sido un placer estar hablando con vosotros.
I avui el cardenal i arcabisbe de Barcelona, Juan José Omella, ha defensat elegir un nou papa que vetlli per la unitat de l'Església i garanteixi la fidelitat de l'Evangeli i el magisteri de l'Església. A motiu del conclave per elegir el nou papa, que ha de començar aquest dimecres, Omella, que assisteix per primer cop, ha dit assumir amb plena confiança aquesta trobada tan transcendental pel futur de l'Església Catòlica. El cardenal i arcabisbe de Barcelona ha apuntat que es tracta d'un moment crucial per l'Església i que no es pot evitar abordar el conclave amb una mirada política. El debat no és si hem de ser progressistes o conservadors, sinó que l'objectiu és ser profundament fidels a l'Evangeli, ha remarcat. Ara fem una aturada per publicitat i després el nostre company Ricard Álvarez t'explica com actuava un grup criminal instal·lat en l'àrea metropolitana de Barcelona que adquiria productes robats per vendre'ls al Marroc.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Empate a 3 en el marcador, la vuelta en San Siro.
Empate en una semifinal impredecible. La eliminatoria queda completamente abierta.
Una misión, la final.
Este martes, desde las 8:15 de la tarde, la vuelta de las semifinales de la Champions en COPE. Inter-Barcelona.
Este es el mejor fútbol del mundo.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después del partido, sigue la conversación en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Y ahora analizamos todo lo que ha ocurrido.
Dani es veterinario y su prima Rosa le comenta que su cachorro le mordisquea los muebles de casa. Necesitas educarlo. Y muebles nuevos. Con el seguro de hogar de Ama tienes un servicio manitas que te ayuda a montarlos. Ama, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
Búscalo más vital, no más.
lo que es necesidad no más.
Y olvídate de la preocupación.
Este verano sumérgete en la magia del Disney Music Festival. Reserva hasta el 1 de junio durante Verano Mágico en Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 150 euros en tarjeta regalo Disney para disfrutar durante tu estancia. Además, tendrás ventajas exclusivas en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos subes más el precio del seguro.
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que
lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advance Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico o eléctrico desde 26.600 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Súmate a la HSN Festival Week. Una semana llena de descuentos en nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable. Entra en hsnstore.com y llena tu carrito con las promociones diarias HSN, con hasta el 50% de descuento. No lo dejes escapar. Promociones en web. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Mi espalda.
No, acabamos de empezar la mudanza.
¿Dolor de espalda? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La soledat al món rural és una realitat poc explicada i que afecta profundament el benestar emocional i físic de moltes persones. En aquests entorns, la dispersió de l'habitatge, la manca de serveis i la reduïda presència de vida social fan que la quotidianitat es converteixi sovint en una experiència de buit. Aquesta situació, a més, és especialment dura per les persones d'edat avançada que veuen com els seus vincles s'afebleixen i les seves possibilitats de relació disminueixen amb el temps. L'envelliment, les limitacions de mobilitat i la pèrdua progressiva de contactes contribueixen a una sensació d'aïllament profund i la manca d'oportunitats laborals i l'èxode cap a entorns més urbans deixen enrere un paisatge humà envellit i solitari. En aquest context, el suport emocional i les relacions interpersonals situen a la nostra protagonista, una senyora de 89 anys, turca, i que des de fa 3 anys viu al petit poble de Gombreny, al Ripollès, la comarca on viu també la seva filla Hatis. Ara la seva mare busca compartir converses en turc a canvi d'una habitació per 130 euros. Hatis li ha explicat a la Yolanda Canales, a Rere Cope Catalunya i Andorra.
Primer de tot, s'ha de tenir en compte les característiques de Gombreny. És un petit poble de 197 habitants que pertany a la comarca del Ripollès. I allà, des de fa uns 3 anys, viu la mare de la Tice, que troba molt a faltar la seva vida encara. A casa, segons ens ha explicat, parlen en turc. Veuen canals de Turquia, però això no és suficient. La dona necessita socialitzar-se perquè s'està apagant mica en mica, diu la Tice. Des de fa un parell de dies, la seva mare, la Juxel, va a un centre de dia a Ripoll, però no és suficient. I a més, tampoc no entén ni el castellà ni el català.
Mi madre no puede comunicar con nadie. Es esto. Claro, en casa hablamos turco y vemos los canales de Turquía y bueno, todo esto, pero esto no es suficiente. Entonces yo sí que he visto, a ver, ya a partir de un cierto tiempo, he visto que cómo se le apagaba la luz que tenía en los ojos. Lleva 2 días en centro de día en Ripoll.
Sí.
Vale, aunque no quisiera, y yo quiero que socialice un poco, que vea otras caras.
Per això vol que algú faci companyia a la seva mare, no que faci de cuidador, que per això ja està ella, però sí que pugui conversar amb la dona i poder donar-li vida, retornar-li l'ànima, diu la Tice. Li agradaria que fos algú que parla turc, tot i que reconeix que no és fàcil, però ofereix una habitació a Gombreny per 130 euros al mes.
Alguien que necesita un techo, que esté en un mundo rural, un entorno rural, y necesita una habitación a cambio de estar, bueno, prestar sus horas, por ejemplo, por la compañía de una persona mayor.
De acuerdo.
No es ni cuidadora ni muchísimo menos, ¿no? Es, bueno, simplemente hacer feliz una persona mayor.
Letícia diu que parlar per telèfon amb les amistats de Turquia ja li va bé a la seva mare, però no és el mateix que una conversa de tu a tu.
Claro que echa de menos. Entonces, claro, y, a ver, hablar por teléfono, hablar, no sé, por WhatsApp y todo esto, sí, está bien, pero claro, es de, ¿cómo decimos, no? Alma por alma. Tiene que tocarle el alma. Entonces yo, nada más, para aligerar un poco esta añoranza, esta... No sé, digamos, si la herida que le hemos abierto...
I com a possible inquilí, Letícia pensa en joves turcs que estiguin a Catalunya i teletreballin, o simplement que vulguin desconnectar i viure a la natura.
I arran d'aquesta història, coneixem també una plataforma web, la cooperativa Closive, que facilita que col·lectius vulnerables amb dificultats per pagar un lloguer puguin accedir a un habitatge. La seva cofundadora és la Laura Ayala. Laura, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Molt bé, gràcies per convidar-nos.
Clar, parlem d'una plataforma, d'una cooperativa que barreja el fet de la vivenda també amb el temps avui en dia, no? La intel·ligència artificial, les tecnologies, i alhora doncs, dona aquesta oportunitat a la gent que no pot accedir a una vivenda, no?
Sí, és una plataforma sociosanitària que està centrada en la persona. Això vol dir que primer s'analitza i es fa una diagnosi de la situació de la persona, de les seves necessitats, i llavors se li fa com un pla de treball personalitzat depenent de la seva situació i del que vulgui resoldre. I llavors es fa aquesta inclusió residencial i comunitària.
Uh-huh. És una plataforma, no?, per la gent que no pot accedir a una vivenda i també que evita la soledat no desitjada. En quin moment decidiu fer una cooperativa per combatre això, aquesta soledat no desitjada?
Doncs el tema de la soledat no desitjada va sorgir arrel de participar al HIS, que és el Hub d'Innovació Sociosanitària. Vam fer una prova pilot a entorns rurals, al Ripollès, sobre aquesta soledat no volguda, l'aïllament social en entorns rurals. I llavors, de la bona acollida que va tenir, els bons resultats, doncs vam afegir aquesta nova línia a la cooperativa, una nova línia d'actuació, per treballar aquests casos de soledat no volguda.
I com ho feu per combinar aquestes dues parts, diguem, no? El fet d'accedir a una vivenda assequible amb preus més assequibles i alhora doncs, també donar vivenda a aquestes persones que se senten soles, no? i que necessiten algú que els acompanyi.
Sí, a l'hora de buscar habitatges també ho centrem en la persona, ens centrem en els propietaris, en analitzar la seva situació i per què no posen habitatges al mercat. I és així com hem anat aconseguint aquesta oferta alternativa per poder fer la inclusió residencial de col·lectius vulnerables. I en el cas de persones que viuen soles, també és el mateix, analitzem si realment estan patint soledat no volguda o aïllament i si conviure amb una altra persona pot ser la seva solució. Si és que sí, busquem aquesta persona afí a elles i a aquestes necessitats que tenen perquè es pugui fer una convivència de suport mutu. En cap cas volem que sigui com un servei de cuidadors, no anem per aquí. Nosaltres volem deixar clar que és com un acompanyament, és una convivència de suport mutu, de respecte i de benestar de les dues parts. Nosaltres ens encarreguem de tots els tràmits legals perquè sigui una cosa segura per amb dues parts i també d'aquest acompanyament un cop es fan els contractes i es fa tota la inclusió, doncs que realment sigui un benestar per dues parts i si hi ha temes que sorgeixen que necessiten del nostre suport, doncs estem allà.
Uh-huh. I quin és el perfil de la gent que pot accedir a això? Com ho fan també per entrar dins d'aquesta oferta?
Sí, nosaltres ens contacten directament, sobretot els familiars de les persones grans que estan en aquesta situació de que viuen soles i potser voldríem compartir amb algú, però amb seguretat i amb un seguiment. I a partir d'aquí anem a visitar la persona, ens coneixem, ens expliquen la seva situació i busquem quines persones interessades estan disposades a anar a conviure amb elles. Uh-huh. Per això al final ens poden contactar directament els familiars o les mateixes persones grans, o sigui, hi ha persones que volen fer aquestes convivències i anar a viure a aquestes zones rurals, doncs també poden.
Clar, imagino que el fet de la desitjat de la soledat no desitjada són persones grans, però abans comentava, no, que hi ha persones joves que no poden accedir a aquest tipus d'habitatge, no? I són, suposo, les que es posen en contacte per fer d'acompanyants, no, d'aquestes persones grans. El perfil de l'acompanyant és més aviat una persona jove o no té per què?
Doncs no té per què. En el perfil d'acompanyants en persones grans, sobretot Hem treballat, els casos d'èxit que tenim són amb persones de mitjana edat i fins i tot persones de més de 60 anys que també volen conviure amb una altra persona amb una situació de vida similar. La gent jove sí que l'acompanyem molt en temes d'inclusió residencial, però no té per què ser de conviure amb persones grans. Nosaltres, quan fem una inclusió residencial, busquem quin és l'objectiu. Hi ha persones que poden marxar de ciutats a zones rurals, però hi ha persones que tenen un estigma i no poden accedir a l'habitatge de la mateixa manera que persones sense estigma, o hi ha persones que estan aïllades perquè no tenen xarxa de suport aquí. Llavors són diferents tipus de convivències i diferents tipus de grups i ens acompanyem a tots sempre per millorar el seu benestar.
I normalment es fa, com deies, a zones rurals?
Nosaltres treballem a zones rurals i també treballem a Barcelona. Estem al bloc 4, som una de les cooperatives allotjades.
D'acord.
I tenim també un despatx a Campdevànol, que està al Ripollès. Uh-huh. Llavors fem aquesta connexió urbana-rural perquè veiem que sí que a les ciutats hi ha més serveis, hi ha més iniciatives, però a les zones rurals es perden i no hi ha aquesta connexió. Llavors volíem també oferir els mateixos serveis que a la ciutat a zones rurals.
Uh-huh. A més, també teniu la metodologia Housing First, no?, que prioritza l'accés a la vivenda de persones que no tenen en casa, no?, les persones sense... Sí. Sense vivenda. És especial per aquest col·lectiu, no? Aquesta metodologia en concret, com es diferencia de l'altra? De la
resta? Sí, la metodologia Housing First es centra en persones que estan en infrahabitatges o que no tenen habitatge directament, estan en albergs o al carrer. Llavors es fa aquesta metodologia perquè puguin primer accedir a un habitatge i a partir de l'habitatge fer un pla de treball per incloure'ls a la comunitat.
Mm-hmm. Doncs Laura, ja la cofundadora de la plataforma web cooperativa Clusive, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos la vostra feina i també per ajudar aquestes persones, tant a les que no es poden permetre doncs, un lloguer com els que tenim avui en dia, que fan por realment, i també per donar aquest acompanyament a les persones que tenen aquesta soledat no desitjada i que cada cop va més en augment. Gràcies i que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
I ara, temps de la informació esportiva amb el nostre company, José Luis Gil. Com estàs?
Què tal, Mar? Muy buenas.
Com està l'actualitat avui en esport? Perquè el Barça juga aquesta nit, no?
Avui, a Esports Cope, hem de passar per dos fronts. Un, el principal, Milà, amb aquest Inter de Milà Futbol Club Barcelona, partit de tornada a semifinals de la Lliga de Campions, 3-3 a l'anada, i 10 anys després, l'equip de Hansi Flick buscant un lloc, una plaça a la finalíssima de la Champions de Múnich. Ja ho sabem, en el plan esportiu, la possibilitat que Lewandowski pugui jugar uns minuts, Balde absolutament descartat, i la gran incògnita, quina decisió prendrà el tècnic Hansi Flick per cobrir el lateral esquerrà de la defensa del Futbol Club Barcelona. Tot fa pensar que Eric García serà el lateral dret en substitució del lesionat Jules Koundé. Gran ambient a Milán, rècord absolut de recaudació pel conjunt interista, que encara també té coses a dir en aquest partit. I l'altre punt de connexió, Mónaco, avui Eurolliga de bàsquet, Mónaco-Barça en busca d'un lloc a la Final Four d'Abu Dhabi.
Gràcies, Gil, i ara continuem explicant tot el que t'interessa amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros.